Bon dia, buenos días, em dic Benjamí Villoslada i sóc vitòleg tecno-optimista. Avui és 13 de maig del 2020, som a la fase 1 de desconfinament a les Illes Balears, que en realitat és la fase 2, perquè varen començar per la 0. És una cosa molt informàtic que ens ha sorprès. Bé, avui vull parlar d'experiències com a client de producte digital. I crec que és útil perquè moltes empreses en aquests moments estan intentant ser més digitals i hauran de tractar amb els clients d'una forma nova, diferent, la digital, que no és la que se té en persona. Hi haurà una interacció amb ordinadors i amb mòbils que pot ser frustrant, que ha de ser el més fàcil possible. Perquè recordem-ho, sempre que vulguis fer un producte digital has de voler esdevenir global. I global vol dir tenir molts de clients. Molts, milers, i si pot ser, milions. I segons com ho facis, no podràs. I l'exemple que m'he trobat aquests dies i que vull explicar ara és un cas clar de que és molt difícil escalar si fas aquestes coses. I qui ho fa és ni més ni menys que Apple. I sí, dius Apple, que ha arribat fins on ha arribat, doncs és una teoria que també tinc sovint, que les empreses digitals, per molt amunt que arribin, en un entorn digital, exponencial, d'escala, poden caure en poc temps, fent segons què malament. I poder no serà el cas, pel que explicaré avui, el d'Apple, però és un símptoma. I si alguna vegada el veieu amb els vostres projectes digitals, mireu de trobar la vacuna. Començo amb els detalls. Apple presenta Apple TV. És una plataforma de televisió que es pot contractar com Netflix, com HBO, com Disney Plus. És oberta. No necessites comprar-te res d'Apple i penso, anem a mirar-nos-ho. I veig que tens uns dies de promoció per provar-ho de franc. Són els mateixos que els de Disney, 7 dies. I per poder-te donar d'alta necessites el teu Apple ID. I aquí és on comença el problema. La cosa ve d'un parell mallorquí d'anys enrere, que vol dir més d'un, així que poden ser també més de 5. No ho recordo exactament. Algú va utilitzar el meu compte de correu benjamí@gmail.com per donar d'alta el seu Apple ID. Ho vaig saber perquè vaig rebre el correu de benvinguda. I vaig pensar, no vull que algú utilitzi el meu correu Apple, perquè si algun dia ho vull fer jo, em dirà que no, perquè ho està fent servir un altre. I a més, no tinc per què saber coses d'aquesta altra persona, ni que ningú relacioni el meu correu amb, perquè és conegut per altres llocs, perquè jo sí que l'utilitzo amb algú altre que vés-te'n a saber què fa amb el seu Apple. No, vas a l'enllaç que te dona el lloc per acabar d'entrar les teves dades i el que fas és recuperar la contrasenya, canviar la contrasenya. Com tens el correu, perquè és teu, pots canviar la contrasenya. Així que vaig fer fa anys, fa un parell d'anys, que el benjamí@gmail.com com a Apple ID tingués una contrasenya que, en aquest cas, ni vaig apuntant al meu gestor de contrasenyes. És igual, el dia que ho necessitis ja ho tornaràs a fer. És una cosa que em passa molt sovint i no em pregunteu per què. Hi ha gent en el món que es diu Benjamin i Benjamin que utilitzen benjamí@gmail.com per donar d'alta els seus serveis a internet. És una cosa que, perquè passa, perquè hi ha gent que s'equivoca teclejant adreces de correu, i és un problema que dona el software i que tenim en el món digital. Quan hi ha un problema derivat del software i del digital, el que es necessita és més software. I no ho fa gairebé ningú. Seria molt fàcil que quan rebo la benvinguda d'algú tingués un lloc en el qual pogués dir no sóc jo. O que hi hagués un enllaç que digués sí, sóc jo. I això ho tenen molts correus. Tenen un enllaç que diuen confirma que ets tu, o confirma l'adreça de correu, confirma que ho has llegit. I bé, simplement no confirmant-ho, aquesta conta hauria de ser donada de baixa 3, 4, 5 dies després, 10 hores, 24, és igual que cadascú decideixi el què, però l'haurien de donar de baixa si no l'has confirmat. Això no ho fa gairebé ningú. L'adreça no s'ha confirmat, no l'has confirmat tu, perquè te'n recordes que no ho vares fer i continues rebent coses i coses d'aquesta persona, com el cas d'un senyor de MassMòbil, que doncs estic rebent el seu número de telèfon i els seus detalls de les seves coses amb el mòbil. I he arribat a escriure al delegat de protecció de dades i no m'ha fet ni cas. Bé, la cosa és, com deia, que quan tens un problema amb el software, més software. Doncs això que jo pugui recordar, només ho fa Google. Posar un enllaç en el qual diguis, puguis dir, no he estat jo, i que ells esborrin la teva adreça que ha utilitzat algú per alguna cosa de Google, només ho he vist amb ells. Amb la resta, poder n'hi ha algun que sí, que elimina la compte de correu i ja no rebo més coses i per això no ho recordo, però és que la gran majoria te continuen enviant coses. Llavors, tota la res del problema que tinc és que Apple va permetre que algú utilitzés la meva compte sense confirmar-la. I jo, un parell de dies després, vaig canviar la contrasenya com explicava i la vaig deixar allà morta. Quan ara la vaig voler recuperar per contractar a l'Apple TV, vaig anar a la web d'Apple i vaig utilitzar el seu mecanisme de canviar la contrasenya i tot seguit vaig voler omplir les meves dades i comprar el producte. Per fer-ho, havia de contestar dues preguntes de seguretat. Em va preguntar quin era el meu equip esportiu favorit i el meu primer animal de companyia. Doncs bé, ni idea. No recordo haver-ho entrat. De fet, no vaig apuntar absolutament res, com deia, perquè era ja la recuperaràs després. Poder són els animals de companyia i els equips de la persona que realment ho va donar d'alta. És igual, no ho sé, no els sé. Ho vaig intentar per si hagués estat jo, perquè me'n recordo del meu primer animal de companyia, però no eren aquells. Ho vaig intentar maiúscules, minúscules, ho vaig intentar un parell de cops. Quan vaig veure que no era jo, vaig anar a la següent fase que té Apple per aquestes coses, que és vull resetejar les meves preguntes de seguretat. Aquí vull fer un incís. Les preguntes de seguretat fan pudor. Basta que visquis el suficient temps amb una persona i hagis parlat d'abastament coses com perquè sabis quin era el nom del seu primer gatet. De fet, si volgués recordar quina era la matrícula del Super Mirafiori del primer cap que vaig tenir als anys 80 a Tarragona, bastaria que busqués amb els històrics en PDF que es poden trobar possiblement en algun lloc de la Diputació de Tarragona perquè li posaven moltes multes. Llavors amb el seu nom trobaré la matrícula, segur. I això es podria fer en gairebé tot. No diguem ja l'equip esportiu. És que depèn d'on visquis i del caràcter de la persona, ho saps. No serveixen. Si alguna cosa important del teu lloc digital està basat en aquestes preguntes, doncs és que no tens seguretat. I ja està. De fet, quan un lloc s'encaparra en què jo hauria d'entrar a les preguntes, el que faig és que les respostes són contrasenyes i també ho guardo dintre el gestor de contrasenyes. Contrasenyes tan llargues i tan complexes com les altres, és igual. Aquesta és la manera que he trobat d'evitar aquest forat de seguretat que són les preguntes. Ho dic perquè aquests dies Apple insisteix de tant en tant amb una part que he hagut de suportar de propaganda, dir-me que tot aquest mal de cap que estic passant és pel meu bé, perquè les preguntes de seguretat són importantíssimes. Torno a la situació amb la que dic que vull resetejar les meves preguntes de seguretat. Tot seguit em pregunta la contrasenya, cosa que poden veure que l'he canviat, que per això l'adreça de correu és la meva, l'acabava de canviar feia uns minuts. Doncs bé, entro la contrasenya i la següent pantalla és no podem restablir les preguntes de seguretat perquè no tenim prou informació. Això em situa en un bucle infinit que, per cert, el carrer on hi havia la seu d'Apple, no sé si és encara, es deia Infinite Loop, en el número 1 concretament. Doncs això, estic donant voltes en aquest bucle infinit sense poder fer res, no podria fer res. De fet, amb algunes de les trucades que he fet en el servei tècnic, perquè a tot arreu en trobo que em diuen que en el servei tècnic m'ho resoldran, que és telefonant amb un número 900, concretament en el 900-812-703, i tinc una cridada del dilluns de 31 minuts 54 segons, el dimarts ahir va ser de 31 minuts i 21 segons, i la d'avui ha estat de 40 minuts 46 segons. Porto aviat farà una hora i tres quarts de trucades en el servei tècnic d'Apple i us faré un spoiler. No he resolt res. Evidentment, les trucades no es refien del que estic explicant i me tornen fer anar a l'iForgot Apple.com perquè falli totes les passes que vos he explicat i veuen que sí, que realment falla com estava dient. I miren l'historial del meu ID, veuen que hi ha molts d'intents, em diuen que això de tants intents d'endevinar les preguntes de seguretat no va al meu favor. Jo els hi dic sempre, però no ho veieu que sóc jo, que és la meva compte de correu. Si és que a més la tinc utilitzada, perquè resulta que ara ho he descobert, la contrasenya que tinc per l'iTunes per donar d'alta aquest podcast és la mateixa de l'Apple ID, dic, és que podeu anar a veure el meu podcast en el qual a iTunes hi ha la meva foto, hi ha la meva veu en el podcast i aviat haurà un capítol explicant tot aquest mal de cap. Soc jo, em podeu estar seguríssims. A més, algú que ha fet tots els intents de recuperar les preguntes i ha fet totes les trucades perquè vol comprar un Apple TV, vol ser client vostre per primera vegada. I el que feu és dir-me que podeu haver provat massa vegades, que hauria de deixar descansar 24 hores... A veure, així, no fareu la competència a Netflix. El primer tècnic creia que si jo tenia un dispositiu d'Apple, això no em passaria. I que si algú podia utilitzar l'iForgot amb un iPhone, per exemple, doncs segurament se n'en sortiria. Jo li deia que ho trobava absurd. M'estaven venent, o jo volia comprar un producte, l'Apple TV, que no necessita dispositius d'Apple, i estem parlant d'un problema de software, que hi ha algun lloc una cosa que diu que a mi no me volen resetejar les preguntes de seguretat, després d'haver deixat bastant clar que sóc jo a través del canvi de contrasenya i de les trucades, a més, que no va haver manera. Llavors vaig aconseguir que la nit algú amb un iPhone ho provés i no va funcionar. El tècnic de la segona trucada no entenia gaire que jo no tingués cap dispositiu d'Apple. De fet, aquesta era una de les coses que possiblement han fet que no em tractin tot lo bé que llegeixo a tots els fòrums que sempre Apple tracta en els seus clients. Però, clar, jo no tenia res d'Apple. Llavors, què és aquest tio que ve aquí? És el que m'imagino, no? Perquè solen estar bastant desconcertats. Llavors ell va trobar que si algú amb un dispositiu Apple anava amb una aplicació de recuperar el mòbil, que és un radar de color verd, i allí deia ajudar a un amigo, que amb això ho aconseguiria. El tècnic del segon dia tenia una certa inclinació a la propaganda. Quan li vaig dir que això no m'havia passat en cap compte de les que havia recuperat mai, com per exemple fa poc la d'Epic Games, entenc que aquestes coses passen amb Apple i no amb altres empreses perquè Apple és més segura que les altres empreses. I aquí no m'hi vaig poder estar i li vaig amollar un rant. No. Para el carro. Tot això no va així. Això m'està passant perquè vosaltres no heu tingut mai la decència de validar les comptes de correu de l'Apple ID. Però tampoc permeteu amb un enllaç dir no sóc jo. Aquestes coses que sí fa alguna competència que m'acaba de dir que no és tan segura fa que després jo no tingui problemes. I si a més el que t'està provocant tants problemes de seguretat tan avançada que tenen ells són les dues preguntes de seguretat o tres, la del cotxe, la de l'equip de futbol i la de l'animal de companyia, estàvem parlant en castellà i sí, li vaig dir «Ay, para mear y no echar gota». I a més, tot això és perquè vull ser client seu per primera vegada comprant un Apple TV. És el que els deia, doncs no puc comprar-vos res perquè la meva Apple ID està segrestada per un senyor de no sé on i que, doncs, no sé quin equip de futbol tenia, ni quin cotxe, ni quin animalet, perquè podés de Sud-àfrica. Per tots aquests motius, jo no podré comprar ningú dispositiu. Llavors, no, clar, aquí ja toques la cosa més sensible, que és la compra de vidre i alumini, perquè Apple no és una empresa, com m'està demostrant aquests dies, de plataformes digitals, sinó que és una empresa de venda de vidre i alumini. I llavors sí, en aquell cas, quan inici una sessió amb un dispositiu nou, podré escollir els dos factors d'autenticació i tot aquest tema de les preguntes, que me reconeixen que sí, que és una mica antic, doncs ja no caldrà. És que ho fan just a l'inrevés. Amb una plataforma digital pots arribar a milions de persones que no tenen dispositius Apple. De moment, ells ja tenen una cama dintre d'aquestes cases que algun dia, si estan satisfets d'aquest servei digital, poden comprar hardware d'Apple perquè els hi ofereix confiança. I ells no, ho fan a l'inrevés. Si tinc el hardware d'Apple amb un cas com el meu, doncs serà molt més fàcil després tenir l'Apple TV. Això és no tenir mentalitat digital. Apple no ha estat mai, i ara m'està demostrant que no ho és, una empresa de software. És una empresa de hardware, és un venedor de vidre i alumini. I la resta és secundari. La resta és ni menys ni manco que software. Que tot el que pugui ser software serà software. Els mòbils també. Bé, diré que tot el que pugui ser programari serà programari, perquè l'Albert Ràfol sempre me recorda que hauria de dir sovint programari. Ara me n'hem recordat aquesta vegada. Gràcies, Albert, per la ratificació sempre. Tot serà programari, també ho seran els mòbils i molta de la part que en aquests moments dona beneficis a Apple. I a mi em semblava molt interessant veure'ls obrint-se cap a un món com el de la televisió, i que quan vaig buscar informació vaig veure que també ho podia veure amb el meu televisor Samsung. Vaig pensar, mira, se n'adonen de la importància d'oferir un producte que no hi hagi hardware relacionat. Doncs ja veieu com el porten. No gaire bé. Per mi que he estat jo qui ho he vist d'aquesta manera. Ells està claríssim que no. I bé, la tercera trucada d'avui ha estat més llarga perquè m'he trobat amb una persona amable que ho ha anat a consultar i m'ha tingut molta estona esperant a la resposta i no tenen resposta. Me diu que, clar, com he intentat recuperar les preguntes tantes vegades provant-ho en mayúscules, minúscules, en diferents dies, que això m'està penalitzant. I aquí també li he dit, a veure, porto una hora de telèfon, més el d'avui. Cada nit hem intentat el que deien els vostres tècnics i per això hi ha intents. I m'estàs dient que tota aquesta meva voluntat activa que m'ha fet perdre tant de temps m'està penalitzant en comptes de dir-me té, te regalo l'Apple TV 2 anys per les molèsties? A veure, no enteneu que en comerç hi ha un principi bàsic que és no putegis el teu client? I que bé, aquest principi bàsic amb el tema digital doncs és absolutament al contrari del que m'estan fent ara. I que tindria una mostra més de que sóc jo i que seria el podcast que estic gravant en aquests moments. És molt més evidència de seguretat que les preguntes del cotxe, de l'equip esportiu i del gatet. Hem quedat que faria una penitència de 24 hores, que és el temps en què no he de tocar res perquè ells tornin a recuperar la confiança en mi i em concedeixin una venda. I no sé què passarà d'aquí 24 hores, però penso que és que res, perquè és que ja no la vull. Passo de l'Apple TV. Això significa que renuncio a la meva Apple ID, no vull utilitzar una altra compte de correu, no tinc per què tenir una compte de correu per ells diferent per aquesta cosa, perquè és que ja no en refio d'ells. I bé, doncs si no tinc Apple ID no podré tenir cap dispositiu d'Apple mai. No, és veritat. En cas de que me compri un dispositiu, llavors sí que a la sessió podré demanar aquestes coses. Però creieu que m'he de gastar entre 500 i 4 o 5 o 6 mil euros amb un dispositiu d'Apple per comprovar si això funciona? Bé, sí. També podria esperar a trobar-me amb algú que tingui un dispositiu Apple i que tanqui la seva sessió, obrir-ne una de nova amb la meva ID i aprofitar aquell moment per posar l'autentificació de 2 factors. Però em fa mandra, no sé quan passarà. Així no és com se venen les coses. Fins aquí el capítol 5è de la segona temporada, que més que un capítol de podcast és la interpretació d'un rant, i és que el tenia molt fresc a la memòria. Acabava de penjar després de que em fessin o em receptessin, m'enrosquessin 24 hores de penitència per un mal que no era meu, i aquestes coses doncs m'afecten. Sobretot quan són digitals, perquè forma part de la meva feina evitar que es reprodueixin amb la gent que o bé treballa amb mi o m'escolti. I per això, moltes gràcies per haver-me escoltat.